Bon dia, Àngel.
Hola, què tal? Com va tot?
Parlem del teu darrer llibre, amb el títol ja ens podem fer una idea del que trobarem, però digue'ns quina diferència trobem d'altres biografies o d'altres llibres més estàndard que trobem a les llibreries.
Jo sempre tracto, com suposo que tothom, posar un toc personal a la, quan fas una biografia, no? Aleshores, suposo que almenys tindrà el meu toc personal per bé i per mal, no? Aleshores, jo el que tracto sempre és de que si tu llegeixes el llibre, doncs no quedi res en el tinter, que puguis saber tot el que volia saber sobre en Coppola i no em vas atrevir a preguntar, com deia el Woody Allen, no? Aleshores, es tracta d'això, es tracta de mostrar el Coppola no només des d'un punt de vista subjectiu, perquè a vegades jo em trobo que hi ha llibres d'alguns col·legues que són molt subjectius, que t'expliquen, fan una mena de crítica de cada pel·lícula i ho fan des d'un punt de vista molt subjectiu d'ell. Encara que el subjectiu existeixi, jo tracto de que donar-li no només una dimensió crítica, perquè l'hi ha, perquè m'hi carrego moltes pel·lícules del Coppola, sinó buscar la part humana, la part professional, perquè fa aquest cinema, què va passar, com va fer aquella pel·lícula, quines reaccions, com era sobretot, això m'interessa molt, com era Hollywood i com era el món del cinema i no del cinema en aquella època. Penso que qualsevol autor té que situar el personatge dintre el seu context històric.
Sí, perquè estaves parlant del Hollywood, de l'Star System, no? I com va ser indispensable la figura de Coppola en aquell moment.
Bé, el que passa que en el moment que Coppola va començar a fer cinema, que va ser a finals de l'any 60, el sistema d'estudis de Hollywood ja no existia com a tal. Abans tenien un monopoli i cada empresa controlava tres sectors bàsics, que eren la producció, la distribució i l'exhibició. Llavors es van quedar únicament en dos, i llavors havia de canviar. I llavors Coppola el que va fer, doncs, junt amb uns altres, es va canviar aquest sistema d'estudis. Va fer pel·lícules més interessants, per entendre'ns, perquè les pel·lícules d'aleshores eren pel·lícules que a vegades veiem per la tele i diem, com és possible que fessin una pel·lícula amb tants diners, no? I va fer pel·lícules més interessants i va incorporar un món que estava al voltant de Hollywood i del món també, que no existia en el cinema nord-americà. Per exemple, el món dels hippies, el món de la droga, el món de l'amor lliure, l'emancipació de la dona, les protestes del Vietnam, tot això estan en les pel·lícules del Coppola de l'inici, i després va fer pel·lícules doncs fonamentals com El Padrino, Apocalipsis Now, etc.
Intentava retratar d'alguna manera la realitat, cosa que no es feia abans, possiblement.
Sí, exactament era això. El cinema fins aleshores, degut que estava en mans dels grans estudis, ells pensaven que era un cinema d'evasió, un cinema espectacle. Ara s'ha tornat amb això, eh? És a dir que ja des de fa temps el cinema nord-americà ha tornat a l'abans del naixement del que es deia el New Hollywood, i ell i altres cineastes van posar aquesta realitat. Evidentment ha quedat alguna cosa d'això, però actualment des dels 80 i tants ha anat cap a caiguda, i en aquest moment el cinema nord-americà, no l'independent, el cinema nord-americà doncs és això, pur espectacle.
Això ha quedat una mica, o sigui, el preu que va haver de pagar Coppola van ser algunes pel·lícules amb una mica de mala sort econòmicament parlant.
Sí, perquè ell era un visionari en aquells moments. Ara també ho és, però no tant. Ara s'ha posat els peus a terra. I aleshores ell va pensar que havia de trencar una mica el sistema, però no per destruir el sistema, sinó per integrar-se en el sistema i fer un cinema diferent. És clar, el sistema, que sempre són retrògrades, no
l'entenia.
No entenia. El món de Hollywood només pensa en el màrqueting. És a dir, de màrqueting són els reis, perquè ara, per exemple, els Globs d'Or no es faran perquè falten guionistes, no? Però aleshores tu veuràs com el màrqueting dels Globs d'Or funcionarà molt bé, encara que no s'hagi fet la cerimònia.
La roda de premsa aquesta que volen fer.
Just, clar, faran això, faran una roda de premsa, i aleshores el màrqueting sempre ha funcionat. El que no funciona mai en Hollywood, i per això fa falta aquests innovadors, és veure cap al futur. Perquè, clar, una pel·lícula és molt cara de fer. Aleshores, trobar un home que digui m'arrisco tota la meva fortuna i faig Corazonada, que és una pel·lícula que va arruïnar, o Apocalipsis Now, que és una pel·lícula que va estar 3 anys i va estar de morir ell i la seva família, això no existeix, perquè tothom va sobre segur.
Sembla complicat, no?, pensar que Apocalipsis Now no va ser entesa en aquell moment. I, bé, suposo també per l'època que es va rodar, no?, però ara avui en dia està considerada com una de les obres mestres.
Sí, la vaig posar amb el cinema d'autor fa un parell d'anys, però la versió íntegra. I és curiós perquè la pel·lícula en el seu moment, jo vaig ser dels primers que no, la vaig veure en el seu moment, vaig ser dels primers que no em va acabar de fer el pes. I ara he entès per què, perquè li faltava aproximadament 3/4 d'hora de pel·lícula, que ara en Coppola ho ha posat i ha fet l'Apocalypse Now Redux, que és la que es va passar a Sant Cugat també. Llavors explica amb pèls i senyals tot això, no? El mateix Coppola, i això ho dic en el meu llibre, diu que en aquell moment l'espectador d'Estats Units no estava madur, per entendre. No estava preparat perquè viu una cosa, la guerra del Vietnam feia relativament poc que s'havia acabat, i llavors havia quedat un sentiment contra aquest tipus de pel·lícules. Llavors ell va pensar que si posava la pel·lícula sencera, la pel·lícula no funcionaria, i per això va fer l'altra, i l'altra va funcionar.
Una pel·lícula basada en un llibre de Josep Conrad, que moltes vegades, si llegeixes el llibre, segurament entens moltes coses d'aquesta pel·lícula bastant complicada per un espectador, diguem, comercial.
Sí, és cert. El que passa que a mi el llibre no m'acaba d'agradar. Ho sento, jo l'he llegit, és un conte relativament llarg, no és curt, és un conte llarg, i a mi m'agrada més la pel·lícula que el llibre del Conrad. És que a mi, en Conrad, jo no connecto amb en Conrad. Ho sento molt. Ho he intentat moltes vegades i no connecto. El trobo que és massa enfàtic, massa vegades pedant, i en aquest cas en el llibre El corazón de las tinieblas es diu exactament, jo penso que el Coppola va fer un bon treball. Pensa de dues maneres que no és la primera vegada que es portava al cinema. Hi ha un cineasta espanyol, Manuel Gutiérrez Aragón, que va fer una pel·lícula sobre el Conrad, i després l'Orson Welles volia fer també aquesta pel·lícula. És a dir, aquesta recerca d'un mateix a través d'un altre i una mena de submergir-se en un infern per trobar-ho, això s'ha fet moltes vegades al cinema, basant-se o no en el llibre del Conrad.
Un altre infern, entre cometes, que va retratar cinematogràficament i que està molt relacionat amb les seves arrels, és El Padrino, també amb un guió, llibre fantàstic, i amb una història bastant curiosa, El Padrino.
Sí, el refereixes a dins de la pantalla o fora de la pantalla?
Les dues.
No, jo penso que ell va posar en El Padrino... Bueno, ell el van escollir perquè era italià. I els disproductors de la Paramount, que el Robert Evans era el màxim executiu, el va escollir perquè era italià. Va dir que només un italià pot explicar una història com aquesta per fer-la creïble, perquè totes les pel·lícules sobre màfia havien sigut uns fracassos econòmics totals. Aleshores, en Coppola va fer una mena de, diguem, de metàfora sobre la seva pròpia família a través de la família del Padrino. És a dir, ell...
Curiós.
Sí, és curiós, però li va sortir molt bé, perquè la pel·lícula és molt sincera. I després, la seva forma de viure no deixa de ser una forma de vida similar a la del Padrino, la del Marlon Brando i del Pacino.
Àngel, així, ràpidament, i perquè la gent no es perdi la lectura del teu llibre, Coppola, quins trets personals destaques o del seu entorn personal perquè la gent possiblement pugui veure alguna d'aquestes coses a les seves pel·lícules?
Doncs jo penso que la pel·lícula reflecteix molt bé... Ai, la pel·lícula, perdó. El llibre tracta de reflectir doncs, els seus orígens italians, el seu concepte de la família, i sobretot la seva vitalitat. La seva vitalitat i la seva manera d'enfrontar-se amb el fracàs. Ell no fracassa, sinó que ell sempre té una visió i encara que fracassi, reneix del seu fracàs. I hi ha una pel·lícula que, imprescindible per conèixer això, a part de totes aquestes que hem anomenat, que més o menys està present. Però hi ha una que és pràcticament la seva vida, encara que no ho digui. És Tucker, un hombre y su sueño, que és un fabricant de cotxes que va existir, que només va fer 50 cotxes a la seva vida i que va plantar cara a la Ford, perquè volia fer un cotxe més segur, per exemple...
Més artesanal.
Més artesanal, però sobretot més segur. I la indústria no el feia segur. I aleshores, això reflecteix la vida d'ell, perquè ell ha estat exactament igual que Tucker.
Per últim, Àngel, parlem del cicle de cinema d'autor, la seva quarta edició, que comença aquesta setmana. Tu ets l'encarregat de seleccionar aquestes 11 pel·lícules que tindrem al llarg d'unes setmanes. Explica'ns, com fas la selecció habitualment o específicament en aquesta quarta edició, com l'has fet?
Doncs en general es tracta de donar unes pel·lícules que no es vegin a Sant Cugat i que siguin d'autor. Ser d'autor vol dir que hi hagi una signatura darrere de cada pel·lícula, que tu diguis, mira, aquesta pel·lícula l'ha fet un home que volia fer una pel·lícula personal, com en Coppola amb les seves, no? Perquè actualment hi ha moltes pel·lícules, sobretot nord-americanes, i moltes espanyoles també, i europees, que es fan amb un sistema de producció que només busquen la rentabilitat. Aleshores, les pel·lícules que jo tracto de posar són pel·lícules que tu diguis, aquest home està donant la seva visió personal del món a través de la seva pel·lícula. Aquesta és la postura bàsica, no? Aleshores, que no s'hagin vist i que siguin en versió original, que és molt important. Jo no crec en les versions doblades. Jo penso que és un frau que es fa. I tant si són doblades al català, encara més, i doblades al castellà. No s'han de doblar les pel·lícules, sobretot les pel·lícules d'autor. I veure o sentir en la seva pròpia veu aquests actors o aquestes actrius, jo penso que val la pena.
Aquí tenim l'Àngel Comas, escriptor, crític cinematogràfic, especialista en cinema i que és l'encarregat de seleccionar des de fa 4 edicions les pel·lícules que omplen el cicle de cinema d'autor, que tant èxit cada any, cada edició té més èxit. Moltes gràcies per convidar-nos al cinema i també per convidar-nos a veure les pel·lícules en estat pur, que és en versió original, i sobretot moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat.
Al contrari, a vosaltres. Bon dia.